L'Hospitalet s'ha sumat avui al minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament en senyal de dol per la catàstrofe ferroviària d'aquest diumenge de Muz, Còrdoba, que se salda fins al moment amb una trentena de morts i desenes de ferits. Es tracta d'un dels accidents ferroviaris més greus registrats a l'estat espanyol en les darreres dècades. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest minut de silenci que s'ha fet avui a la ciutat com a mostra de suport a les víctimes d'aquest accident de trens ahir al vespre. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Ja està en marxa la instal·lació de tendals als patis dels centres escolars públics de la ciutat amb l'objectiu de crear espais d'ombra i protegir infants i joves de les altes temperatures i de la radiació solar. La mesura s'emmarca en les polítiques municipals d'adaptació al canvi climàtic.
Acabaremos haciéndolo en todas. Estas cinco han sido elegidas un poco porque cada una de ellas tenía un poco una casuística diferente. La llegamos a arrancar y ver cómo iba y ahora ya tenemos otro lote preparado de otras cuatro y así iremos paulatinamente.
L'startup hospitalenca BrainLab està desenvolupant un microprocessador altament ràpid i eficient. El projecte es diu Terranix i es tracta d'una tecnologia pionera cridada a revolucionar el món de la competició.
Amb la computació fotònica el que tenim és que en comptes d'utilitzar electrons utilitzem llum. La llum és molt més ràpida, és molt més eficient i per tant la computació serà molt més eficient i molt més veloç, que és el que ara mateix necessitem.
En esports ens centrarem en l'Hospi, que aquest cap de setmana ha tornat a sumar una nova derrota. En aquesta ocasió, al camp del Sant Cristóbal per 2-1, un resultat que fa que l'equip de Cristian Gómez s'allunyi de la primera posició.
Seguiremos intentándolo, en esas estamos, pero la cosa está difícil. Vamos a dejar de mirar el primer puesto, de agobiarnos, vamos a ganar Mollerussa y a partir de ahí crecer, porque si no vamos a tener una presión que no vamos a poder con ella y se nos va a complicar.
Seguint la crida de la Federació Espanyola de Municipis, l'Ajuntament de l'Hospitalet ha convocat aquest migdia un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes de l'accident de tren de Còrdoba. Tot el consistori, treballadores i treballadors municipals i també la ciutadania han mostrat el seu condol per les prop de 40 persones mortes i el seu suport a les desenes de persones ferides i les seves famílies. Les possibles causes, el descarrilament d'un tren d'alta velocitat Irio i el xoc posterior d'un Alvia a l'altura de la localitat cordobesa de Damuz, encara s'ha de determinar. L'Hospitalet, doncs, s'ha afegit a les mostres de dol que s'han produït arreu de l'Estat i les banderes de la Casa Consistorial es troben a mig pal. L'Hospitalet ha començat a instal·lar tendals als patis dels centres escolars públics de la ciutat. La finalitat és crear espais d'ombra per combatre els efectes del canvi climàtic. Durant aquest any també s'instal·laran tendals a àrees de joc de la ciutat.
L'escola La Carpa de Can Serra és un dels cinc centres en els que ja s'han instal·lat tendals als patis. L'objectiu és crear espais d'ombra per adaptar els centres escolars als efectes del canvi climàtic, entre ells les elevades temperatures, habilitant espais de joc segur per als infants per evitar els danys que pot causar la radiació solar. Els tendals disposen d'una estructura sòlida i estable per garantir la seguretat. La cobertura és de malla de teixit transpirable amb protecció UV ignífug.
Y buscábamos por un lado que fuera transpirable, por otro lado ignífuga, por otro lado que permitiera también pasar el viento y no hiciera ese efecto térmico de que estás debajo de un toldo que es totalmente opaco y la temperatura abajo es aún peor, ¿no? Y esta lo permite. Por otro lado también deja pasar la luz, aunque hace sombra, pero deja pasar la luz. Le hemos puesto una altura también que permita que los vehículos de seguridad, bomberos, etcétera, pudieran llegar en caso de que sucediera algo. Y ese ha sido el modelo. Por otro lado, también permite mucho jugar, ¿no? Son como modelos estándar, pero son un poco más grandes, pueden ser un poco más pequeños.
Durant aquest mes de gener es col·locaran els tendals a quatre escoles més de la ciutat, l'Escola Bellvitge, Ramon Muntaner, Ausias Marc i Pablo Neruda. La idea és que tots els centres escolars, el manteniment dels quals depenen de l'Ajuntament, en disposin.
Acabaremos haciéndolo en todas. Estas cinco han sido elegidas un poco porque cada una de ellas tenía un poco una casuística diferente. La llegamos a arrancar y ver cómo iba y ahora ya tenemos otro lote preparado de otras cuatro y así iremos paulatinamente. ¿En función de qué? Primero de todo, desde un punto de vista que con la comunidad educativa pues pactamos, porque puede haber unas actividades o algo, pues que sean unas fechas acordes y que no interrumpan mucho pues algo que pueda haber en el colegio. Segundo, buscamos también la eficiencia desde un punto de vista de escuelas que estén cercanas para que la logística y tal, pues bueno, seamos más rápidos.
Durant els propers mesos també està previst la instal·lació de 15 tendals a àrees de jocs de la ciutat. En paral·lel es treballa per incrementar la cobertura verda de les àrees de joc amb la plantació de més arbrat per mitigar el canvi climàtic.
I avui entra en vigor l'abonament únic estatal de transport. El nou títol permet viatjar amb rodalies, mitja distància i autobusos interregionals per 60 euros al mes. A l'Hospitalet, però, la majoria de viatgers són usuaris de la T-Mobilitat.
Des d'aquest dilluns, els usuaris ja poden fer ús de l'abonament únic estatal, que es pot adquirir també des de les màquines de les estacions. Aquest nou bitllet permet, per 60 euros al mes, 30 en el cas dels joves d'entre 15 i 26 anys, utilitzar de forma il·limitada els serveis de rodalies, mitjana distància i autobusos interregionals de titularitat estatal.
A mi no em convé. Però bueno, considero que si hi ha gent que viu a Barcelona i s'ha de desplaçar a treballar a la universitat, a Girona i tot això, doncs penso que sí que els hi pot anar bé, no?
Per aquest 2026, Renfe també manté els seus abonaments mensuals de 20 euros si fas servir rodalies, 10 en el cas dels joves i descomptes del 60% en serveis regionals. En el cas dels joves d'entre 15 i 26 anys, la reducció del preu ascendeix fins al 70%. Tot i això, la majoria d'usuaris de l'Hospitalet utilitza la T-Mobilitat pels seus desplaçaments perquè els permet viatjar també en metro.
Utilitzo la T usual perquè vaig a Barcelona i em moc per Barcelona amb el metro i llavors utilitzo el mateix bitllet per tot.
Yo cojo este que vale 21 euros, que es para un mes solo. Sale más económico que no coger cada día billete, claro.
Normalmente son 3 meses y hacemos 40 euros, que es la T-Mobilitat, si no recuerdo mal. Y si no, también puedes pillar la T16 casual, que son para diferentes viajes puntuales.
La billete me cuesta 22 euros y para viaje Bàrbara. Yo va Bàrbara, cerca de Sabadell.
La T-Mobilitat, siempre. Porque tengo la de 4 zonas y me permite, pues, cuando voy a entrenar o voy con algún amigo que vive lejos, y bueno, sobre todo para ir a clase.
Els viatgers que vulguin comprar l'abonament únic ho poden fer en taquilles, màquines d'autovenda o en línia. Els trens AVE i l'Avant Barcelona-Tarragona queden fora de l'oferta. En canvi, el servei de l'Avant Barcelona-Tortosa sí que hi està inclòs. En el cas dels joves, s'han de registrar prèviament a la web del Ministeri de Transports.
Més de 200 veïns i veïnes dels barris de Santa Eulàlia i la Bordeta a Barcelona es van manifestar dissabte al migdia en contra del projecte urbanístic de la IA Citroën. El veïnat, conjuntament amb els comuns de l'Hospitalet i Barcelona, denuncia que el govern municipal de Jaume Collboni preveu reduir fins a un 30% la zona verda que inicialment contemplava la reordenació urbana d'aquest espai. Segons alerten, els canvis introduïts al Pla General Metropolità obren la porta a la construcció d'edificis de fins a 12 plantes en un dels entorns urbans amb més densitat de població d'Europa. Europa reclamen nous equipaments com són un CAP, un Abrasol i un casal de barri.
Aquest és un dels barris més densament poblats d'Europa i el que volem tots els veïns és que es faci un espai verd, perquè en aquest barri gairebé no tenim cap espai verd i ens agradaria, doncs, poder tenir un parc i poder gaudir com la resta de veïns d'altres poblacions i no tenir encara més veïns, que s'aturin tots els serveis més i que cada cop tinguem un pitjor nivell de vida en aquest barri.
Volem paralitzar això, volem tornar a dir la nostra, com ha de ser, perquè som veïns afectats, que portem molts anys vivint aquí, sabent que algun dia la Citroën, que està catalogada pel Pla General Metropolità com a zona verda, i no volem que no se'ns pregunti com ha de ser.
Fa uns dies us parlàvem de BrainLab Fira, una start-up amb seu a l'Hospitalet que vol transformar el sector tecnològic. Un dels seus grans projectes és el desenvolupament d'un microxip fotònic que permetria una computació molt més ràpida i eficient.
BrainLab Fira és una start-up de l'Hospitalet que treballa en el disseny d'un xip fotònic, una tecnologia pionera cridada a revolucionar el món de la computació. I és que l'auge de la intel·ligència artificial, l'anàlisi de dades o la major interconnectivitat dels dispositius fan que cada vegada es necessiti més capacitat de processament. Des de BrainLab asseguren que la computació fotònica basada en feixos de llum pot ser 6 vegades més ràpida que els xips convencionals.
Tota la computació és electrònica i ara mateix estem arribant a uns límits on la computació doncs, no pot donar més. Amb la computació fotònica el que tenim és que en comptes d'utilitzar electrons utilitzem llum. La velocitat de la llum és la més ràpida possible a l'univers i per tant la computació serà molt més eficient i molt més veloç.
A més, els xips fotònics no generen calor. Un avantatge sobre els processadors electrònics, que diuen permetria estalviar un 97% del consum energètic. Una alta eficiència que a dia d'avui fa que la computació fotònica sigui més sostenible i viable que la computació quàntica. Una altra tecnologia amb molt de potencial, però que necessita grans quantitats d'energia.
Hi ha altres empreses més grans, lògicament, el que estan apostant és per tecnologia quàntica. Creiem que s'erroni en el sentit de que la tecnologia quàntica ja porta més de 30 anys intentant arribar al mercat domèstic i no ho aconsegueix perquè té una sèrie de limitacions estructurals, el que seria solventar el problema del consum energètic dels grans processadors, que ja arriba a consumir més que països sencers. Nosaltres volem lluitar contra això amb la nostra tecnologia fotònica, que creiem que és puntera i és el futur absolut, jo crec, a nivell mundial.
Un futur que passa per construir i validar el seu primer prototip al llarg del 2026. També han començat els treballs per tenir una planta de producció a prop d'Escó i Vandellòs, dins el Pla de Reindustrialització de la Generalitat. El seu objectiu és ambiciós, ser l'única empresa, expliquen, que dissenyi xips fotònics, els fabriqui i també produeixi dispositius propis amb aquesta tecnologia.
Agafar tota la xarxa sencera, de principi a fi, i tenir nosaltres el que és la producció i el control. Que la gent del carrer pugui comprar els nostres productes fotònics, siguin calculadores, siguin ordinadors portàtils, i pugui reindustrialitzar la zona quan acabin tancant les nuclears, perquè hi haurà un munt de científics del nivell químics, físics, que nosaltres volem recol·locar en la nostra indústria.
Per donar resposta al creixement del projecte, BrainLab obrirà aviat una nova oficina a Santa Eulàlia.
Èxit de participació a la Marató de Donants de Sang de Catalunya. Durant els dies de Marató s'ha superat el repte de les 1.000 donacions diàries, tot i que encara no s'ha aconseguit implicar prou els donants més joves. Entre el 8 i el 17 de gener s'han registrat més de 10.200 donacions de sang, plasma i plaquetes, superant així l'objectiu inicial. El Banc de Sang fa una crida a continuar donant per recuperar unes reserves que han baixat més d'un 20% durant les festes de Nadal. La croqueta ha tornat a ser la protagonista a l'Hospitalet. Aquest cap de setmana la ruta croquetaire ha arribat a la seva novena edició a 4 locals a la ciutat amb propostes úniques.
Amb l'eslògan La croqueta ben feta, arriba una nova edició d'aquest menjar tan arrelat.
L'any passat ja vam venir amb una amiga meva, però només vam tastar una croqueta, i aquest any ja és el tercer lloc que visitem, superbé totes tres, i ens queda una encara per anar a tastar.
Tenim tres, hem anat al Radical primer, després al Tatús, i aquest és el tercer.
Jo és la primera vegada
sí,
que la
jo
faig.
També. Sí, jo sí, també, sí.
És la segona croqueta. Hem anat al, com es diu, la Casa Júlia?
Sí.
A Casa Júlia.
Al racó de la Júlia.
Al racó de la Júlia.
Quatre bars de la ciutat s'han unit per donar forma a aquesta ruta i sorprendre el públic amb croquetes atípiques que trenquen amb les receptes més tradicionals.
Són dies que són una mica especials, en la que ens juntem uns quants amics, d'això surt la ruta de la croqueta, i llavors intentem posar una croqueta sempre que pugui ser de qualitat i de sabors doncs, diferents al que estem acostumats sempre, com poden haver la de pernil i tot això.
En el Tasty Beans l'especialitat és la croqueta de gamba vermella, una combinació que ha despertat molta curiositat entre els assistents.
És de gamba vermella, diria, i sí, molt bona.
Boníssima.
Sí, boníssima, boníssima.
Sí.
Perquè tu de croqueta esperes beixamel, pollastre, beixamel, cardolla, beixamel, pernil, i aquesta no, aquesta era molt suau, molt cruixent per fora, i estava a la temperatura ideal.
Totes boníssimes, no podíem escollir la millor.
Sí, aquesta era més diferent, les altres eren de carn, aquesta era de gamba, però totes molt bones.
Una iniciativa que no entén d'edat ni de gustos i que fins i tot els més joves no s'ho volen perdre.
Cada cosa que organitza la nostra ciutat, nosaltres sempre estem dins, fem la ruta de croquetes, els platillos de tardor, les festes de primavera, que és el millor de la ciutat.
S'espera que al llarg del dia unes 200 persones hagin gaudit de la novena edició de la ruta croquetaire.
Andrés, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Comencem, com sempre, parlant de l'OSPI, un OSPI que acumula una nova derrota i que no aixeca cap encara.
Doncs sí, nova derrota, ja contra Sant Cristóbal en aquest cas, un punt dels 9 últims possibles i la primera posició que s'escapa a 6 punts. Per tant, males notícies per un OSPI que va caure 2-1 a Can Anglada, al camp del Sant Cristóbal, en un partit que és veritat que no va ser dolent per part de l'OSPI, va tenir ocasions, va tenir oportunitats per endur-se el partit, però no va estar encertat en les àrees. I sí que va estar com a mínim més el Sant Cristóbal, l'equip de Terrassa, que amb aquest gol s'avançava al minut 39. Un gol de Marc Rio anotava el conjunt de local, el conjunt de Terrassa. Poc després, minut 42, aconseguia empatar l'OSPI amb aquest gol d'Ignasi Kerr, el nou davanter de l'OSPI, que continua doncs, sent segurament un dels millors jugadors del planter ara mateix de Cristian Gómez. L'OSPI va tenir més ocasions, va tenir una clara abans de novament d'arribar al descans, va tenir també ocasions a la segona meitat, amb els segons 45 minuts, però qui va marcar, qui va aconseguir el definitiu 2-1 va ser el Sant Cristóbal amb aquest gol de Keongu Kim, minut 71. L'OSPI va intentar, no va aconseguir i finalment 2-1 derrota del conjunt de Cristian Gómez.
Al final, sí, llegamos bien a tres cuartos, pero otra vez, lo mismo de la semana pasada. Tenemos unas situaciones que son clarísimas de un pase para empujar y no lo hacemos. Un pase y dejar a un jugador solo, un chute, llegamos a tres cuartos, perdemos el balón, contraataque. Y seguiremos intentándolo, en esas estamos, pero la cosa está difícil. Vamos a dejar de mirar el primer puesto, de agobiarnos, vamos a ganar Mollerussa y a partir de ahí crecer, porque si no vamos a tener una presión que no vamos a poder con ella y se nos va a complicar.
Passem al bàsquet, on podem explicar una doble victòria a la tercera FEB. El Sandà Electroclima Bàsquet Club Tecla Sala va superar el seu partit a casa contra l'Andratx. Un pas importantíssim per al conjunt de hospitalenc, que d'aquesta forma doncs, elimina, entre cometes, a l'Andratx, el qual ara deixa amb tres victòries de distància, més l'averaix favorable al conjunt de Cristian Gómez. Per tant, diguem-ne que ha fet un pas molt important, sí que és veritat que encara falta molta lliga, que encara falta pràcticament tota la segona volta, però pas importantíssim, insistim, del Tecla Sala per tal d'aconseguir la salvació. Amb un home destacat per part del conjunt col·legial, del conjunt hospitalenc, que va ser Raül Palomares, autor de 24 punts, sens dubte el millor del Tecla Sala, que continua fora del descens.
I ara jo crec que estem en un bon moment, ens acompanyen els resultats, que és el que ens faltava, i molt content per ells, perquè jo crec que des del principi, quan no guanyàvem, també ho deia, no? que estàvem treballant bé, que arribarien les victòries. Guanyar a casa jo crec que és molt important, sobretot per l'afició, que ve setmana rere setmana, avui ha estat el poli impressionant també.
I l'altra victòria de la tercera FEB és la del Sandà CB l'Hospitalet, que ara és co-líder del seu grup de tercera FEB. Victòria molt patida a la pista del Sarreal, per 78-84, li va costar molt al conjunt d'Òscar Navarro, que sabia que jugava contra un equip de la part baixa, però que evidentment doncs, en aquesta lliga s'ha demostrat en múltiples ocasions. No hi ha rival, en aquest cas, fàcil, i el CB l'Hospitalet ho va patir per aconseguir la victòria, amb Gerard Sevillano com a més destacat, 22 punts i 33 de valoració, pel 94 de l'OSPI, que d'aquesta forma, insistim, és co-líder a la tercera FEB, empatat amb el Mollerussa i amb el pròxim rival, el Tarragona, el proper dissabte a 6:15 al Poliesportiu Municipal del Centre Marcel·lí Maneja. I acabem els esports amb la derrota de l'Hospitalet Pioners en el seu debut de la Lliga Nacional de Futbol Americà contra els València Firebats, 0-12. Va perdre el conjunt de Víctor Martín en un partit marcat, evidentment, pel clima, per la pluja. Es va avançar molt ràpid el conjunt valencià amb aquest touchdown de l'equip visitant i això va provocar que el partit entrés en una dinàmica en la qual els pioners volien empatar, però va començar a ploure a bots i barrals a l'Hospitalet Nord i això doncs, va dificultar molt l'atac per part del conjunt hospitalenc, que no en cap cas va aconseguir anotar cap touchdown i en canvi els València Firebats van aconseguir un segon novament de Pablo Estallés. Per tant, debut en derrota de l'Hospitalet Pioners en la Lliga Nacional de Futbol Americà.
Doncs com sempre, tot això i més avui a partir del vespre, una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Que vagi molt bé, Andrés, i gràcies.
Gràcies, Montse.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí i avancem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Hospitalet s'ha sumat avui al minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament en senyal de dol per la catàstrofe ferroviària d'aquest diumenge a Damuz, Còrdoba, que se salda fins de moment amb una trentena de morts i desenes de ferits. Es tracta d'un dels accidents ferroviaris més greus registrats a l'estat espanyol en les darreres dècades. Ja està en marxa la instal·lació de tendals als patis dels centres escolars públics de la ciutat amb l'objectiu de crear espais d'ombra i protegir infants i joves de les altes temperatures i la radiació solar. La mesura s'emmarca en les polítiques municipals d'adaptació al canvi climàtic. L'startup hospitalenca BrainLab està desenvolupant un microprocessador altament ràpid i eficient. El projecte es diu TerraNix i tracta d'una tecnologia pionera cridada a revolucionar el món de la computació. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.